Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 4 de desembre. Aquest dijous, turoperadors russos especialitzats en wellness i luxe visiten l'Ametlla de Mar per conèixer sobre el terreny alguns dels actius turístics del municipi. De fet, els turoperadors visitaran el port de l'Ametlla i descobriran l'activitat del grup Balfegó i la seva proposta turística del Tunatur dins del que el temps els ho deixi conèixer. Amb aquesta visita des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es pretén apropar aquest públic rus de poder adquisitiu mitjà alt que busca destinacions amb un perfil on es prioritza la tranquil·litat i la natura a l'Ametlla de Mar. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
En aquest cas, avui tenim la visita d'uns 10 turoperadors russos que estan especialitzats en el tema del wellness, de la salut i dels spas i dels llocs on... No és el nostre cas, no és el cas de l'Ametlla, però sí també estan especialitzats en el tema de luxe i activitats úniques o activitats especialitzades i que només se poden trobar en comptats llocs del món o d'Europa, en aquest cas. I, bueno, si és de migdia, tenim aquí, no hem encertat el dia, però, bueno, rebrem aquí estos turoperadors, farem una visita pel poble i després anirem a visitar el catamarà del grup Balfegó, on no sortirem a la mar perquè fa mal temps, no sortirem a visitar les gàbies ni tampoc a fer l'activitat de banyar-nos amb les tonyines. Però sí que des del catamarà aprofitarem des de turisme d'explicar-los el nostre poble, el nostre tipisme mariner.
Des de l'Ametlla de Mar no és la primera vegada que es rep un fam trip. De fet, el passat octubre, 40 turoperadors internacionals van descobrir també de primera mà els encants de l'Ametlla de Mar. En el seu recorregut per les Terres de l'Ebre, al llarg d'aquest dimecres passat i dijous, també han visitat el Poblenou del Delta i la ruta de les Muscleres i Ostres per Sant Carles de la Ràpita. Aquest fam trip, o viatge de familiarització, s'emmarca en el Vall Catalònia del Catalunya Experience, depenent de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat. I les nuclears catalanes estudien al·legar contra l'impost de la Generalitat que agrava la seva activitat per una banda i per l'altra també estudien ampliar la seva vida útil. L'empresa titular de les tres centrals nuclears catalanes, l'associació nuclear Ascó Vandellòs II, ANAF, estudia presentar al·legacions al nou impost de la Generalitat que grava la seva activitat. Així ho ha anunciat el director general d'ANAF, José Antonio Gago, qui ha argumentat que les explotacions atòmiques catalanes, que haurien d'abonar 48 milions d'euros anuals després de la reformulació del tribut, patirien una doble imposició per un concepte pel qual ja paguen al govern espanyol. D'altra banda, Gago ha anunciat també que ANAF demanarà al govern espanyol renovar l'autorització d'explotació de les centrals d'Ascó i Vandellòs per 10 anys més amb l'objectiu d'esgotar els 60 anys de vida útil. L'escoltem.
Bueno, en realidad la normativa que regula el funcionamiento de las centrales nucleares lo que va otorgando son autorizaciones de explotación por periodos sucesivos, que la práctica última viene siendo autorizaciones de explotación por periodos de 10 años y que se van renovando. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo, dado que nuestra siguiente autorización, renovación de la autorización de explotación ya abarcaría más de la cifra mágica esta de 40 años, las vamos a presentar en el año 2017 para el caso de Vandellós y 2018 para el caso de Ascó. En caso de ser concedidas por el Ministerio de Industria, previo informe vinculante del Consejo, eso nos daría una autorización de explotación de Vandellós que actualmente expira en el año 2020 para poderla operar hasta el 2030 y en el caso de Ascó para operarla desde el año 2021, que es cuando termina ahora, hasta el año 2031. En el caso de Ascó, el 2031 significaría que Ascó 1, que es la primera que entró en operación en el año 83, tendría una autorización para explotar, para funcionar durante 48 años desde el inicio, si no estoy restando mal, 2031 menos 1983. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo tanto en el aspecto de las instalaciones como en el aspecto de capacitación de personal para operar bastante más allá de los 40 años.
Independentment de les discrepàncies fiscals, els responsables dels complexos atòmics catalans tenen clara la seva voluntat d'esgotar la vida útil de les tres centrals fins als 60 anys previstos, d'acord amb les expectatives de les plantes nord-americanes que utilitzen la mateixa tecnologia. I en l'àmbit territorial, avui ens arriba una notícia sorprenent. L'Escorcoll, el grup Citrícola Agrofruit, acaba amb 4 detinguts. L'Escorcoll fet pels Mossos d'Esquadra de les empreses Agrofruit i Ebrefruit a Tortosa ha acabat amb 4 detinguts. Després de més de 4 hores i mitja d'escorcoll, ahir els agents dels Mossos d'Esquadra van traslladar a la comissaria de Tortosa a 4 persones per declarar en seu policial, de les quals encara no ha transcendit la identitat, ja que el jutjat número 2 de Tortosa, que porta la investigació, ha declarat secret d'actuacions. Les investigacions van iniciar-se fa un any després que Agrofruit presentés concurs de creditors i podria haver-hi un forat comptable de 50 milions d'euros. Agrofruit és l'exportador de cítrics més important de les Terres de l'Ebre. I en el nostre recorregut informatiu ens aturem ara a la Ribera d'Ebre perquè l'empresa Aircross preveu el tancament de la línia de producció de clor de planta química de Flix a finals del 2017. L'11 de desembre d'aquell any finalitza el termini per aplicar una directiva europea sobre emissions industrials que obliga a aplicar les millors tècniques disponibles. Això suposa, en el cas de la línia de clor de la planta de Flix, canviar l'actual tecnologia de fabricació amb cel·les de mercuri, fet que suposaria una inversió d'uns 15 milions d'euros. I de la Ribera d'Ebre al Montsià, perquè Esquerra Republicana d'Amposta portarà als tribunals de comptes la cessió de la gestió del transport adaptat a una fundació privada. El grup municipal d'Esquerra Republicana d'Amposta portarà el cas de la cessió de la gestió de transport adaptat a la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià, el FUSMONT, al Tribunal de Comptes. El portaveu republicà, Adam Tomàs, ha reiterat les seves crítiques al govern municipal per haver pres aquesta decisió, tot recordant que els informes de Secretaria i Intervenció Municipal del mateix Ajuntament d'Amposta la qüestionen. I 431 veïns d'Ascó han votat en els pressupostos participatius del municipi en un procés que s'ha desenvolupat entre dissabte passat i aquest dimarts. La xifra supera l'aconseguida l'any passat, quan van votar 377 persones. La proposta més votada ha estat fer un espai de lleure a la zona de la pista de tennis amb 218 vots. L'habilitació d'un accés per a vianants des del poble fins al castell d'Ascó ha aconseguit 184. L'edició d'aquest any ha estat la primera que ha comptat amb una plataforma de vot electrònic a través de www.ascó.cat, que ha estat utilitzada per 27 persones. L'Ajuntament d'Ascó va engegar aquesta iniciativa el 2011 i des de llavors s'ha celebrat cada tardor. I posem punt i final a l'informatiu de la Cala RTV amb les previsions d'ocupació desiguals a les comarques tarragonines per la Puríssima. Les previsions d'ocupació a les comarques del Camp de Tarragona i l'Ebre es presenten desiguals per aquest cap de setmana llarg de la Puríssima en funció de la zona. A la costa, més d'un 90% dels hotels estan tancats. Amb tot, els hotelers de la Costa Daurada confien o omplir els pocs establiments oberts i superar el 65% d'ocupació registrada l'any passat per aquest pont de desembre. Més modèstia al Delta de l'Ebre. Les previsions d'ocupació de les cases rurals se situen en el 40%. Aquestes expectatives discretes contrasten amb les perspectives optimistes de la Terra Alta, on es dona pràcticament per fet el ple. Ja fa uns dies que costa trobar llits als allotjaments rurals d'aquesta comarca d'interior. I a continuació repassem l'actualitat d'aquest dijous en format breu de titulars. Avui començàvem amb que aquest dijous turoperadors russos especialitzats en wellness i luxe visiten la Ametlla de Mar per conèixer sobre terreny alguns dels actius turístics del municipi. Les nuclears catalanes estudien al·legar contra l'impost de la Generalitat que grava la seva activitat. La titular de les centrals, l'Associació Nuclear Escobandellós 2, sol·licitarà a l'Estat allargar 10 anys més la vida útil dels complexos atòmics. L'escorcoll al grup Citrícola Agrofruit acaba amb 4 detinguts. Els Mossos d'Esquadra detenen a 4 persones en el marc de la investigació per suposats delictes econòmics sota tutela judicial. Recordar que les investigacions van iniciar-se fa un any després que Agrofruit presentés un concurs de creditors i podria haver-hi un forat comptable de 50 milions d'euros. Aircross preveu el tancament de la línia de clor de Flix a finals del 2017. Un correu electrònic del director econòmic financer detalla les previsions de l'empresa pel que fa a la producció a Flix. Des del Montsià, Esquerra Republicana d'Amposta portarà al Tribunal de Comptes la cessió de la gestió del transport adaptat a una fundació privada. 431 veïns d'Ascó voten en els pressupostos participatius del municipi. La proposta amb més suport ha estat fer un espai de lleure a la zona de la pista de tenis. Previsions d'ocupació desiguals a les comarques tarragonines per la puríssima modèstia a l'Ebre, amb un 40%, bones perspectives a la Costa Daurada, on ronden el 70%, i màxim optimisme a la Terra Alta, fregant el ple d'ocupació. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dijous 4 de desembre. El control de so ens ha acompanyat avui la Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.